La vida és sense la Sara Amat, però afortunadament la finestra és amb la Laura Jou, que ve a presentar la pel·lícula. Laura, benvinguda a la finestra a Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Es comentava, he tingut la sort de poder parlar una estoneta abans de l'entrevista, cosa que sempre s'agraeix, no? Per allò no entrarà a matar. Tu ja portes un recorregut com a directora d'interpretació, per entendre'ns. Arriba per fi la possibilitat de dirigir, o no sé si és una cosa que havies tingut al cap?
Sí, ja fa anys que vull dirigir, perquè quan treballes per una altra persona, en aquest cas jo sempre he treballat per un director, he treballat amb molts directors, però per al director, al final vols fer les coses a la teva manera, no? Tu treballes per ell, vull que estigui, et diuen, no? Vull que l'actor estigui enfadat o plorant o molt trist, o, i no pots deixar de pensar, home, doncs igual estaria millor una mica menys o una mica més. I això va anar com incrementant les meves ganes, la meva necessitat d'explicar les coses a la meva manera.
I en algun moment es va creuar aquesta novel·la del Pep Puig, o també va ser una casualitat, o com va funcionar?
Va ser un regal, perquè jo havia fet un curtmetratge que es deia No me quites, que va tenir molt recorregut, va estar als Gaudí, la Isona el va veure, just havia acabat de comprar els drets de la novel·la La vida sense la Sara Amat, de Pep Puig, i com que havia treballat amb ell a Pa Negre, havia dirigit els nens de Pa Negre, jo, doncs va fer un maig. I va dir, ostres, acaba de dirigir, pot dirigir, va dirigir els nens, és una història de nens, doncs li oferiré. I va ser, no sé, un dia que recordaré tota la meva vida, perquè va ser el més semblant a un regal d'aquests de va aparèixer una persona inesperada, saps? Doncs va ser això, i en seguida ens vam posar manos a l'obra.
I bé, de fet et volia preguntar què tal havia anat la relació amb la Isona. El seu nom, òbviament, sempre ha pesat molt a la indústria catalana, i en aquest sentit volia saber si és intervencionista o deixa fer.
Mira, la Isona no, només ve un dia al rodatge i durant el rodatge penses que ha desaparegut del mapa, però quan comença a muntar s'arremanga les mànigues de la camisa i diu molt la seva i té molta noció de muntatge. També en el guió, o sigui, són les dues parts d'escriptura més importants de la pel·lícula, no? En el guió també opina molt, també està molt present, però sobretot en el muntatge. Allà vam tenir bastant de pols, ella i jo volia, no sé, una mirada més, ella la volia tallar, però bueno, ha donat molt ritme en el muntatge i a la història.
La novel·la l'escriu el Pep Puig, el protagonista es diu Pep. Buscant informacions i tal, hem d'entendre que hi ha molt personal en aquest cas? O?
El Pep Puig assegura que això li va passar amb ell, però jo sí. No m'ho crec.
Val.
Jo crec que és una mentida com una casa. Però bé, com qualsevol artista, i a més el Pep és un home molt somiador i amb molta imaginació, segur que hi ha coses de la seva adolescència. També hi ha coses de la meva adolescència. A més, tenim la mateixa edat, compartim la mateixa memòria al 81, que és on passa l'acció. I jo crec que hem fet un gran tàndem. Hem fet molt bona combinació.
És curiós que diguis això, de que tu creus que això no li va passar en realitat, perquè aquesta pel·lícula, jo em preguntava si com a espectadors estem legitimats també a creure que pot haver-hi diverses versions de la història d'aquesta desaparició.
Sí, de fet, hi ha una versió que em va sobtar molt, que les primeres persones que va veure la pel·lícula, gent del cine, productors de cine, de fet, em deien, ah, però és que jo pensava que tot estava en el cap del nen. I això és una possibilitat que vam contemplar molt quan vam començar amb el guió, però després hi ha moltes evidències de que no és així. No obstant, sí que és bueno, això tan meravellós que té el cinema o la literatura, i és que cada un es fa la seva pel·lícula, no?
Deies que tens la mateixa edat que el Pep Puig, més o menys. No sé si això, d'alguna manera, et facilitava identificar-te, no?, amb la joventut d'aquests nois en aquesta època tan concreta, vaja.
Jo crec que sóc una mica immadura, perquè jo m'identifico molt amb els adolescents, o almenys recordo molt bé què em passava a l'adolescència, no? Jo em sentia molt, molt sola a l'adolescència. Pensava, aquests grans que es pensen que són petits, aquest pensament el tinc des de molt petita, no? Es creuen que són petits, i no tenim les coses, i que ens agraden els pallassos i ho pillem tot, no? I els respecto molt, als adolescents. Crec que són grans artistes gairebé tots, i que entre els grans els fem una mica malbé. I I això m'ha anat molt bé per dirigir la pel·lícula, no només per dirigir els nens que tenen 13-14 anys, sinó per posar coses que jo sé que estan presents a les seves vides, que volia transmetre i compartir. En aquest sentit, crec que agradarà molt a aquesta franja d'edat, no?
Ara parlem de la feina amb els actors, amb els intèrprets, vaja. Però això que mencionaves dels adults, la relació adults-joves, per exemple, aquí desapareix una nena, no?, que es diu la Saramat, com diu el títol. Els pares d'ella els veiem poc i no sé si dona per imaginar-te què ha passat, no?, realment, perquè aquesta nena marxi. Quan els veus, costa molt empatitzar amb ells també, com es comporten entre ells.
Hi ha molts motius perquè un fill no se senti a gust a casa. A vegades és una toxicitat que està a l'aire, no? A vegades no, el nen necessita, són molt moralistes els nens, necessiten perquè tu m'has dit, perquè tu m'has fet, però a vegades no ho poden fer perquè no hi ha res en concret. És simplement un ambient de rebuig, alguna història, algun fantasma que ve de generacions i generacions, constel·lacions familiars molt mal articulades. En el cas de la Sara Amat, és una nena superdotada, és una nena que està molt per sobre del nivell intel·lectual i emocional dels seus pares i necessita fugir perquè aquell poble no li donarà res, no només la seva família, sinó que ella somia amb Londres, somia no només en deixar el poble, sinó en arribar a un altre lloc on pugui ser més, es pugui sentir en un lloc més familiar, no?
Mencionaves el poble que se li queda petit a la Sara. És Santa Eulàlia de Ronçana, realment?
No, el poble és Talladell, que és un poble que està al costat de Tàrrega. Santa Eulàlia de Ronçana és ben fer una part molt petitona on els nens queden per jugar al Verdaveso Acción i tot l'altre és un poble meravellós que es diu Talladell, d'aquells pobles de color daurat, amb uns prats, i és preciós. Ens vam enamorar, mira que no està a prop de Barcelona, però era, fotogràficament era una meravella.
El color, la fotografia que mencionaves ara, no vull destacar aspectes un per sobre l'altre, però realment la feina del color en aquesta pel·lícula, vull dir, és que es percep aquell sol d'estiu, per entendre'ns.
Clar, totalment. Era la idea de la Gris. Teníem una referència d'una pel·lícula sueca que es diu Una història d'amor sueco, del 71. Teníem aquesta referència i després teníem una paleta de colors molt, molt acotada. Teníem un Pantone molt acotat i hi ha la Gris, que és la Gris Jordana, que és una persona extraordinària i una gran directora de fotos, ja va rodar amb unes òptiques i amb una càmera acotant molt el color i de fet de talonar va tenir poca feina perquè ja estava molt bé de base.
Els intèrprets, coses que he llegit, per exemple, que vau fer com una mena de colònies prèvies per aconseguir aquest feeling entre ells, que fins i tot el tema de petonejar-se s'assajava, és veritat o què?
Sí, mira, és que vam agafar nens de tota Catalunya, no eren de Barcelona, i clar, no hi havia manera de que poguessin fer una mica de colla, llavors és la història d'una colla, sobretot de dos d'ells, però hi ha d'haver-hi aquest ambient de colla, de coneixes molt.
I del poble crear. Que surts al carrer i te'ls trobes als amics.
Exacte, i vas directament a aquell banc on saps que qui serà primer i qui vindrà l'últim, no? I llavors vam dir, fem la colla, fem-la de veritat. I vam reunir els nens i ens els vam endur de colònies, separats dels pares, llunyíssim, al mig de la muntanya, i allà van jugar a tots els jocs impossibles i prohibits que et puguis imaginar. I allà vam ensajar tots els morretjos, perquè són morretjos els que es fan, per no trobar-se, com a alguns nens actors els hi ha passat, que el primer petó és davant d'un equip de cine, no? Sinó que vinguessin una mica més preparats.
I s'ho van passar bé? Els va agradar?
Sí. Es van fer molt amics, encara són molt amics, queden junts, fan coses junts, però els hi va costar, Els que no s'havien petonejat mai, els hi va costar, Va ser com, uau, he de fer allò que s'ha de fer per ser gran, no? Va ser molt tendre.
El Pep i la Sara estan interpretats pel Biel i la Maria. Què tal la seva relació, ja que tenen doncs, una relació tan propera dins de la pel·lícula? També existia aquest paral·lelisme, diguéssim, de Maria ensenyant al Biel, com a la pel·lícula succeeix més? Ella ensenyant-li més a ell?
No, ella és bastant com el personatge, la Maria Morera. És una nena molt, molt intel·ligent, que també sent, la protagonista, sent que no acaba de ser compresa, que està potser una mica per sobre de la resta, i és que el Biel és el nen més bo que us podeu imaginar. O sigui, és un nen... Tot el que fa li produeix un grau de culpabilitat extraordinari. O sigui, té un llindar de culpabilitat baixíssim, no? És molt tendre. I anava una mica de cul amb la nena. La nena anava més sobrada, d'alguna manera.
Si el Pep és el Pep novel·lista, la Sara, ets tu?
Una mica, sí, perquè em vaig discutir, vaig tenir moltes converses amb la guionista, perquè jo li deia, però escolta, però el personatge de la nena, i em deia, Laura, el prota és el nen, estàs molt pendent de la nena. I és que necessito explicar la complexitat i no tinc prou escenes per explicar-les. No hi ha una escena on realment entenguem per què aquesta nena se'n vol anar, per què aquesta nena té aquesta contradicció. I, de fet, hi ha un parell de coses que són totalment meves per aquesta necessitat de que s'entengui la complexitat, de que s'entengui un personatge que no és fàcil, que és algo que m'apassiona, no? M'apassiona entendre personatges tremendament complexos, no? Com Anna Karenina, com aquests personatges, Lady Macbeth, grans personatges femenins que quan acabes de llegir el llibre, quan acabes de veure la pel·lícula, dius, ostres, clar, és que com no ha de fer això si té aquesta personalitat o si li va passar això o el que sigui, no? Sí, s'assembla una mica a mi la Sara.
La teva intenció és seguir fent pel·lícules com a directora, si arriba la possibilitat, vaja?
Sí. De fet, ja tinc una pel·lícula que està en fase de desenvolupament. Després tinc un encàrrec, també, i la sèrie de La vida sense la Sara Amat, que és el que vol apostar la Xal, que és els productors executius volen convertir-la en una sèrie i volen comptar amb mi com a directora. O sigui que jo ja he abandonat totalment el coaching. Jo a partir d'ara sóc directora i és el que vull ser i és el que més m'agrada de la vida. Vamos, o sigui, pagaria per fer-ho. Bueno, això no puc dir-ho perquè si no encara...
No, però m'agrada que diguis que tens aquests projectes perquè és veritat que els darrers anys hem vist debuts molt prometedors de directores, especialment a Catalunya, però moltes vegades ens preguntem però quan arriba la segona pel·li d'aquests debuts prometedors, no?
La pel·li que està en fase de desenvolupament produeix el J. Bayona i la Belén Atienza, que són persones conegudíssimes dintre del món de la indústria del cinema i són molt exigents, tremendament exigents. Fa 2 anys i mig que estic amb aquest projecte i és torna a escriure, revisar, feedback, torna a fer això no s'acaba d'entendre. O sigui, és una mena de tortura xina, però que he de dir i he de donar les gràcies perquè realment l'exigència i el no donar les coses per bones és l'única manera de fer coses excel·lents. I la crítica és molt, molt, molt important. És molt important no ser condescendents, no bastant bé no està bé. Molt bé està, molt bé, saps? I per això s'ha de treballar.
Permeta'm fer una broma, per això potser ara que està amb El Senyor de los Anillos estarà una mica més despistat i li coles alguna. Laura Jou, moltíssimes gràcies per estar
gràcies
amb nosaltres. Sort amb l'estrena, de veritat, una pel·lícula molt maca que convidem a tothom que vagi a veure.
Moltes gràcies.